Narcís ens està fent el resum del cap de setmana. Molt bon dia a tots. Comença la tertúlia del Gall del Monestir. Estàvem parlant de bàsquet, que no és el tema que ens omplirà la tertúlia, però vaja, no podem obviar que l'esport marca el cap de setmana. Tenim amb nosaltres avui la Maria Sanz, Sant Pasqual d'Osó, la Lourdes Dalmau i el Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I els volia preguntar com havia anat el cap de setmana. No parlarem gaire del Barça de bàsquet. Perquè
no, val més, de... més que no parlis d'això.
Bueno, però tenim una satisfacció. Tampoc el Madrid la va guanyar, eh? És un consol. No deixa de ser un consol per mi.
Llàstima, perquè el Barça faltava amb... pocs minuts relativament i guanyava de 7 o de 8 punts, ara no recordo ben bé, vaig estar bé en el partit.
Es van deixar
anar. I es va desfer, es va desfer.
Van deixar anar.
Bé, alguna bueno, cosa més?
El Barça digues, digues. De futbol és campió de Lliga.
Sí, això sí.
Està bé. I el corredor espanyol Alonso va guanyar la Fórmula 1.
O quan no em produeix a mi cap satisfacció.
A mi sí, perquè m'agrada com corre. Penso que és un bon corredor i un bon mecànic.
Ell no m'agrada.
Va fer una cursa extraordinària.
Es va, brollar amb tios de la premsa.
Estaria
i...
malament que t'agradés un tio.
No, home, no, ja m'ha sentit que de llonça. Es va, amb un periodista li va donar uns cops. Escolta, no.
Aviam, arriba de vegades algun moment que dius, una cosa és quan un es presenta al... diguem-li, es permet, no?, retratar...
Quan ets famós, ho has d'aguantar tot.
Ho has d'aguantar tot.
Però, i aleshores i també s'ha d'entendre, no?, li va demanar a la
quan
càmera...
Quan ets famós o, i cobres el que cobres.
Que ho esborrés. No, cobra el que cobra per les seves capacitats, perdona,
si
no?, per les seves
nòvia,
capacitats.
Va amb una xicota per allà, els pitxes aquells allà, i va passejant, el reporter té tot el dret a fotografiar-lo i a preguntar-li. I ella aguantar-hi. I si no li agrada que no surti,
que penso que la gent l'educació no s'ha de perdre. I també pels periodistes. No sempre són...
En aquest cas era un fotògraf, compte.
Bueno.
Hi ha una distinció.
Home,
no ho dic.
El periodisme fotogràfic, eh?
Aleshores, hi ha diferència entre l'escratx i l'escratx periodístic?
No ho sé. Ja, jo penso que no val la pena perdre
aviam,
temps.
Una cosa és...
no,
a mi no m'agrada això de l'acusament.
A mi m'agrada.
L'acusament no m'agrada a ningú. Ni amb un personatge públic. Jo ho amplio qualsevol, eh? Ha de ser molt fastidiós estiguis en un restaurant, que estiguis en qualsevol lloc públic i sempre t'hagi de venir algú, diem-li, a interrompre o potser en un moment particular.
Lourdes, jo no sóc gaire famosa i l'altre dia al Pantano de la Baells, mentre estava parada allà la gasolinera aquella que hi ha, que té un petit restaurant, una senyora que va parar al meu costat em va dir, vostè és de Sant Cugat, oi? Vaig dir, pues sí.
Sí, bueno, però això passa una vegada cada quan.
No, de Sant Cugat, te'n trobes a tot arreu, és curiós, sí. Que som, no són molts, però...
Jo no la vaig reconèixer amb ella, però ell em va
però reconèixer. Però és curiós, sempre acabes trobant alguna...
No, però, hòstia, a nosaltres és una vegada, quan fins i tot fa gràcia. Però passes en
segons
nou...
on qui estiguis.
Lourdes, t'agradi o no t'agradi, argumentis o no argumentis, estic d'acord. Però el que no es pot fer més és un acte violent de donar-li una empenta i espallar-li la cabra. Això no pot fer-ho, aquesta puça.
Jo, exacte, vull dir, tu no saps la seva situació personal en el moment de que és li estava passant. La tensió que viuen just abans de la carrera i tot això també m'imagino que és una situació que s'autocontrola, domina i arriba un moment que t'ha... Vull dir,
Pasqual.
Jo crec que si separem la personalitat de cadascú amb els èxits amb els èxits que siguin literaris, siguin esportius, siguin que sigui, hi hauria pocs ídols. Hi hauria pocs ídols. O sigui, hi ha molts cops, i per exemple aquí en tenim un d'ídol que és el Gabriel Ferreter, i jo vaig dir, bueno, era veí de casa, etc, i era una persona que era una desferra. O sigui, almenys en l'època...
Vida
que...
desorganitzada, vols dir.
Diguem-ho com a mínim.
No et pregunto, perquè jo no vaig tenir el plaer de conèixer-lo.
Jo sí, jo vaig conèixer en el Misson.
Perdona, ara que es celebra el centenari del Salvador Espriu, Salvador Espriu vivia al pis de casa meva. Salvador Espriu vivia al pis de sobre de casa meva. Coneixia molt el seu germà metge, que ens venia a vegades a cuidar, perquè nosaltres érem petits, i no he vist una persona més esquerpa que ni et saludava a l'ascensor.
I bueno, això és
esquerp, però
el Santiago es veu que allà la punyalada es punxava per sobre dels pantalons, vull dir... Jo crec
qui,
que
aquest?
El Santiago Rusiñol.
Ah, sí, bueno, aquest ja se
vale,
sabia.
Sí, i llavors dius, ostres, una persona...
Què vols dir? Es punxava per sobre els pantalons.
Que, home, pues que la hipodèrmica la posava ja per no despullar-se. És a dir, el que estic dient és que difícil...
Era un home una mica especial.
Que difícil separar és separar i... l'ídol per les seves actuacions de la persona. Evidentment, hi ha vegades que aquests, perquè estan més ensupervits o perquè, per les circumstàncies que siguin, doncs no tenen el comportament que a nosaltres ens agradaria. A nosaltres ens agradaria que fossin uns ídols per tot. per tot, com a persones, com a educades, com a esportistes, com a tot. I resulta que no sempre pots fer el mateix. No sé quants jugadors de futbol, els quals admira i admirem molta gent, doncs són uns golfos que no hi ha manera de... vida desordenada, dit.
No, però a veure, una cosa és sortir de nit, tenir una vida nocturna
sí.
Accelerada, però això tampoc...
Però això és la seva vida personal
no,
i privada.
Per això
anava
a dir, vull dir, és a dir, pot ser un gran professional i tal, que t'agrada sortir de nit. Ara, una altra cosa és que tu, com a esportista, has de ser responsable del que fas, perquè després el teu rendiment no és el que s'espera de tu.
Jo el que diria és, de vegades, és un comportament, diguem-li, censurable, on podria ser el del... Barberà, es diu el de les motos que es veu que sí, van sí, tenir. Sí. Això sí que no és acceptable i que
bueno,
dona...
Es va defensar, sembla, eh?
Dona igual. M'és igual un l'altre, un o l'altre. Vull dir, això sí que a nivell públic... doncs és una imatge censurable tal i qual i l'altre, clar, arriba un moment i dius, últim, sisplau, ara estic en un tema privat, personal, per, crec que els van agafar en un moment, diguem-li, que era molt privat i estaven...
No.
Sí,
no.
Perdona.
Era estaven, el circuit, eh?
No, en el circuit, però estaven retirats. Amb el circuit, però estaven retirats. I que l'altre va anar mitja amagant-se i tal a fer-li la fotografia. Escolta'm, que ja està bé, home. Escolti. Que no pots anar per la vida amb un radar per veure si algú t'està mirant. Va, ets una persona, eh?
Com va anar el sopar d'Òmnium, Narcís, de divendres?
Ostres.
No hi va anar.
Sí, no, perquè li van donar un petit
homenatge,
no?
Vaig ser un dels 10 que em van fer un petit homenatge. Bueno, petit no, perquè era un faristol així de gros. No sé on posar-lo a casa. No, va estar bé, jo fa molts anys que sóc, inclús més dels que es van homenatjar, perquè sóc de l'any 1969-70, al principi. Hi ha el Carulla, que va ser de la Gallina Blanca, que va ser el fundador. Jo vaig ser-ho. No, el sopar... a mi aquests sopars així em costen una mica, perquè
és
estan
a peu dret. Un sopar
sí que donen una mica... Van sortint les cosetes a mica en mica, i els que estan més a prop dels cavallers pues, ho rep, el que ja té dificultats de moviment, pues, sort que tenia la meva dona sempre molt a la mapa i em portava les croquetetes a les mats. Però bé, i la representació de l'Espiu va ser una mica rocambolesca, una mica, diria, kafkiana, va ser difícil d'entendre, el llenguatge molt difícil, però va estar molt ben interpretada. Molt ben interpretada, això sí. Però a mi se'm va... ja no tinc edat per aquestes coses.
Un Espiu kafkià.
Sí, molt kafkiana. Va ser.
Una barreja...
El llenguatge, l'Espiu ja és una mica difícil d'entendre, no? I em recordo una mica... llegint quan s'escrivia l'Avui, el ballarín, el sí. Capellà aquell d'allà que...
Home, l'Espriu és més llest.
Sí, bueno, no dic que no, però usen un vocabulari que no és de... no és tot planer, no agafes com el Josep Pla, que pots llegir-ho bé. És més difícil. Però va estar bé, va ser una festa literària que va estar bé, va amb 30 o 40 escriptors de... un que està a les tertúlies el divendres, el Víctor Alexandre, vaig estar parlant amb ell. Bé, molt bé, va estar en general... bona nota.
Escolti, milers de persones han participat aquest diumenge en manifestacions convocades per la coordinadora del 15M en una vintena de ciutats de l'Estat per protestar contra les retallades socials. S'han concentrat en aquest segon aniversari del moviment diversos aspectes o diversos corrents d'aquest moviment, democràcia real, també els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca i els iaioflautes. Ja han passat gairebé 2 anys, perquè serà aquest dimecres quan es compliran exactament aquests 2 anys del 15 de maig en què diverses persones van ocupar places d'arreu de l'Estat queixant-se de la situació política i econòmica i social. I els voldria demanar com veuen vostès aquest moviment, si consideren que han canviat coses de la nostra societat o si consideren, com també hi ha altres analistes, que va ser un foc d'encenalls d'un moment concret en què va haver-hi un cert malestar social que es va canalitzar amb aquest moviment, però que ara per ara continua en una situació que no ha canviat res. Dit això, aquí a Sant Cugat vam tenir el seu moviment, tenim ara com la plataforma d'afectats per la hipoteca continua fent molta feina amb gent que es troba en problemes enrampats amb les hipoteques i els bancs, i vaja, queda ara aquest moment, no, el complir-se els 2 anys d'anàlisi de veure si això ha tingut alguna repercussió positiva o negativa. Com ho veuen?
Jo crec que és un moviment lògic, un moviment absolutament lògic. L'Estat en què hi ha moltes persones i moltes famílies, crec que és normal que hi hagi gent al carrer que surti a fer les seves reivindicacions com a mínim. Per tant, crec que és lògic, però crec que és ineficaç. És a dir, jo crec que qualsevol moviment que no porti un programa o que no sigui estructurat o de la manera que vulgueu dir-li, és un moviment que bé, que es veu la... Crec que es pot fer, que s'ha de fer, o que hi ha molta gent que el pugui fer, el veig lògic, però crec que de la mateixa manera només serveix com la... no sé, com, només per manifestar-se. No,
no, no, crec que no, no jo penso que potser la posta en escena, diguem-li, fa que es vegi el volum, que es vegi... Que llavors les persones que sí que tenen la capacitat, a lo millor, per redreçar i reconduir i el que convingui, doncs sí que ho tenen més present i que aleshores potser són més sensibles a uns temes que de vegades, doncs mira, si no es fa soroll, doncs no el veuen. Què passa amb el moviment 15M? Al principi era un, per mi, ho veig d'aquesta manera, com un moviment genèric que, diguem-li, agregava tot un conjunt de diferents inquietuds i malestars. I que potser ara, en aquest moment, és com si estiguessin com dividits, no?, en vàries d'influència. Hi ha els afectats de la plataforma de les hipoteques, no?, per altra banda hi ha els de les preferents, per altra banda doncs tota la gent aturada, o sigui que veig un conjunt d'interessos, diguem-li, que s'han anat diferenciant, s'han fet una mica més...
sectorialitzats.
Sí.
Jo el que penso és que cada dia la política es farà més en el carrer i menys en els palaus de congressos i els parlaments, perquè hi ha un divorci absolut entre els polítics i la societat. I que com que els polítics, tu has dit que els polítics se sensibilitzen amb el que diu la societat. Bueno, un exemple tenim amb el PAC, amb la llei que ha fet el PP en el Congrés, que s'ha passat per l'Arc del Triunfo,
la llei de les hipoteques. Hi ha coses que no les poden fer, perquè hi ha una normativa europea, hi ha un dret internacional.
Sí, però a mi el que em fa por, bueno, que em fa por, penso que cada dia la política es farà més als carrers, i cuidado, que va haver un canvi d'era quan la política es va fer en el carrer en la Revolució Francesa. Arriba un moment que la societat ha dit prou, i que no pot ser, i que jo crec que els pics, aquests, els Portugal i tal, i tots aquests s'han de revolucionar i de dir, bueno, s'ha acabat. I si no ho fan els països, hauran de fer-ho a la societat. I això sí, no es pot fer el que s'està fent a Xipre, no es pot fer el que s'està fent a Grècia, ni el que s'està fent a Portugal, i el que es vol fer aquí. Hi ha la dependència en els nans, en la gent gran, que no, això ja està tocant el moll de l'os. No, ja l'ha tocat. Però qual cosa ja veuràs com el carrer serà els que diran els polítics el que han de fer. I els polítics els enviaran cap a casa.
A veure, Narcís, jo... quan es parla de revolucions, que a mi m'encanta parlar de revolucions, deu ser per la meva història, però s'ha d'anar al tanto.
Perquè, jo parlo tanto, sí.
Perquè en les revolucions no sempre les ha fet el poble. Però de totes maneres sí que és cert que aquests moviments està bé, la gent jove té l'obligació i el dret de queixar-se de les coses, és el que han de fer, però després han de prendre compromisos, i penso que el problema del moviment aquest és que no sé si s'estan prenent compromisos. Em temo que no s'està, i no estic dient que es fiquin a un partit polític, perquè els compromisos els pots prendre de moltes maneres. I em temo que és incòmode això de prendre compromís.
El PAC ha pres compromís.
Bueno, ja està bé que algú prengui compromisos, ja està bé. Però són moviments que són fàcilment manipulables. Tots ens en recordem de les assemblees a la universitat, que era la cosa més fàcil del món de manipular. Tots ho hem fet, això, diguéssim.
És molt senzill, reparteixes diverses persones que pensin com tu és a diversos senzill. Llocs de l'assemblea i fa l'efecte que hi ha més gent que pensa com tu. Sí, sí, això és...
Per tant, a veure, són moviments que jo crec que hi seran, que hi són, que està bé que hi siguin, però que al tanto.
Jo el que penso que...
Ja he dit jo que em feia por,
El Narcís ha dit una cosa que crec que és cert, i és que la política cada cop es fa més política al carrer. Per exemple, l'11 de setembre va passar per sobre del Mas, i des d'aleshores el Mas ha pres algunes mesures que diu, escolti, si el poble ho vol, com vol.
Encara no n'ha pres cap.
Està intentant prendre gràcies a l'inestimable col·laboració del PCF. Vull dir-te que llavors què pot passar? Que si les manifestacions, que el polític ha de prendre nota, gairebé diria immediatament, d'aquest termòmetre, d'aquestes temperatures del carrer. Tant de bo que la Merkel, ara que estava al·ludint el Narcís a totes aquestes coses, que la Merkel digués, potser que això se'ns estem passant, evitem aquest tipus de revolució donant-li una resposta al poble. I crec que el que hauria de servir aquests moviments serien perquè els polítics prenguessin molt bona nota de seguit i prendre les mesures que es poguessin. Ara, les que es poguessin, perquè efectivament si sobre la hipoteca no es poden prendre més mesures perquè són il·legals, perquè són no sé què, doncs adaptar tant com pugui aquest moviment a les lleis, i el que no es pugui, no es pugui.
Però aquests moviments no s'han de traduir en una candidatura electoral? Ho pregunto perquè candidatura... la gent es pot manifestar al carrer, pot haver-hi molta gent, però després, al cap i a la fi, l'únic termòmetre que tenim per comptar vot a vot i per modificar les coses és saber quin suport té un moviment concret, o un partit, o una plataforma, com li vulgueu dir, no? Perquè al cap i a la fi tu tens darrere gent i tu pots comptabilitzar. Aquests moviments no pequen a vegades d'ingenuïtat i no entren en aquesta batalla?
Evidentment sí, però el que estic dient és que el polític l'ha d'absorbir de seguit, i el polític que sigui més ràpid i més eficaç absorbint aquests no diré les conclusions o les manifestacions, jo crec que és el polític que després a les urnes es veurà quin és el que...
Jo penso que no són tan tontos i no...
No, jo no dic tontos,
No entren en compromís polític, en batalla política, per potser saben que sí que tenen un gran volum de persones, se senten més o menys afectades, però potser no en el conjunt de la societat en són tantes, i que llavors amb l'hora de votar potser no sortirien tots els que han de sortir. Jo d'ells el que faria és intentar lluitar perquè qualsevol partit de tot el ventall polític que tenim anessin incorporant les meves demandes, i que aleshores s'hauria d'exigir és que els programes dels partits polítics s'intentessin complir, diguem-li, d'una manera més real del que es fa ara. De vegades tu mires un programa polític i llavors a l'hora de la veritat doncs no s'ajusta.
No tens ho diguin amb la pujada d'impostos, no? Vull dir,
ja sabem que de vegades la realitat, una cosa és el que vols i l'altra és el que pots fer. Això ens passa a tots, eh?
Perdona, que quan fas un programa ja saps com es trobaràs el país, i facis un programa dient una cosa, i quan arribes
no
a un
poder...
No,
però per exemple, una cosa tan fàcil com penjar el programa de govern que tira endavant un govern o que es compromet a fer des del primer dia en una web i fer un seguiment de què s'ha complert o no s'ha complert, això, en ple segle XXI, que és posar un semàfor vermell, verd o groc, al cantó de la proposta, ostres, això tampoc...
A més, avui en dia que tenim la informàtica, i que potser seria una de les maneres també de, diguem-li, de vincular la gent jove, no? Tots estan en aquestes redes socials, el Facebook, el
amb els partits polítics cada vegada es pengen més pàgines web.
Sí. Sí, però la gent està allunyada, perquè no se'ls hi fa cas a la gent. Vull dir, no hi ha algú que es comprometi i digui, vaig a fer un seguiment d'això, sinó, mira, segons com li convé.
Jo dic els programes de govern, no els programes electorals. Ho dic perquè, al cap i a la fi, quan tu estàs al govern, representa que tens els instruments per aplicar allò que tu t'has compromès a fer, no? Aleshores...
Perdona, el programa de govern i el programa electoral han de ser molt parells,
Depèn, però si tu, quan entraves com a Esquerra Republicana al tripartit, havies d'aplicar tot el que havies promès en la campanya electoral, no podies ser d'aquella manera, perquè havies de pactar amb dos més, vull dir, tu has de fer un programa... Per això ho dic, que a vegades les aliances... No?
Sí. Quan hi ha uns pactes de govern, llavors sí. No. Si tu tens un programa electoral i no has guanyat, no tens l'absoluta majoria, aleshores has de pactar, i pactar vol dir renunciar i per les dues parts. Però quan tens la majoria absoluta, presentes un pacte amb un programa electoral i tens la majoria absoluta, la fas servir de corró i no compleixes ni una de les promeses electorals ni del programa electoral, és que t'ho has de fer mirar. I això, ja ho dic amb noms i cognoms, això és el que s'ha fet el Partit Popular d'Espanya, que no ha complert ni una. Porta no sé quant un any i no ha complert ninguna del seu programa electoral. Que no es pot. Bueno, però escolta, tu ja sabies que això no es podia fer. La realitat m'ha superat. Tu ja sabies que la realitat es superaria. Però tal cosa has enganyat per arribar a la situació on has estat.
De vegades, diguem-li, el remolí es fa més gran a mesura que passen els dies. Per exemple, quan la prima de risc anava pujant, la despesa anava augmentant sense fer res, encara que anéssim retallant per altres bandes. Vull dir, no sempre pots controlar-ho tot. Hi ha unes forces que et porten cap a una banda i tu l'únic que pots anar és intentant contenir.
No, no, digues, 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 que després parla Pasqual, sí. No, no, només faltaria.
No, pues això, no sempre un pot fer el que vol, el que passa és que...
Sempre que vol, doncs que no ho ha fet mai el que ha volgut.
El que sí que, bueno, hauríem de veure també al final de la legislatura, perquè tot plegat encara no, abans la legislatura encara no porta un temps on que els resultats es vagin... Hi ha algun resultat que es recull? Si no, pues això dèiem de la prima de risc. En aquest moment tornem a estar a uns nivells que feia molt temps que no ho vèiem. El deute, perquè el Regne d'Espanya necessita diners, com Catalunya, és veritat o no? Si ningú se'ls deixa, si ningú se'ls dona, com ho fem? Tu podries fer, tu podries voler molt, per exemple, tenir la sanitat i tenir l'educació als nivells que tenies, però si no tens un duro, com ho fas? Explico, surts d'Europa? I et tanques, però
si
tampoc
veig,
estaria millor,
si
eh?
Si ho veges a Catalunya només hi diria dues
no,
coses.
No, no, tampoc estaria millor, estaria pitjor.
Cobrar el deute dels 8.000 milions que es deu l'estat espanyol
no,
i
seria...
eliminar el dèficit fiscal.
Ja et diria jo, si
Pasqual.
No, els 8 milions és història.
El que estaves dient és una cosa que a mi m'agradaria que passés, que són aquesta espècie d'auditories permanents, de dir, vaig dir això, miri, pues, fem això, o estic amb un 30% del compliment d'aquesta d'allò. I, evidentment, quan arribés al final de la legislatura, s'hauria d'acarar què és el que ha dit i què és el que s'ha fet. El que passa, hi ha dues... Dius, això és molt complicat. Com deies tu molt bé, en ple segle XXI, possiblement no. Deixa'm posar un exemple absolutament banal, que és les persones que fan règim o les que no fan règim. Que tots tenen una bàscula plana a casa. I diu, ui, avui he engreixat 300 grams. Ui, ahir vaig sopar i vaig fer no sé quants quilos. Bueno, doncs, si el teu propòsit és arribar a 60 o 50 o els quilos que siguin, tu vas veient en aquella bàscula com estàs de pes, o si has fet bondat o no has fet bondat. Hi ha un altre problema, que és les interpretacions retortolligades que fan del compliment. Perquè hi ha vegades que dius, aquest senyor no compleix res del que deia. I ell diu, bueno, però ara estamos en un retroceso del paro que mai... I, a veure, retroceso del crecimiento del paro. I tu dius, pues escolti, no m'expliqui cuentos, hi ha més aturats o no n'hi ha més. I aleshores, aquestes interpretacions jo crec que fan, com deia la Lourdes, allunyar la
sí, de totes maneres, Pasqual, no és el mateix està creixent la tassa d'atur al 10% que està creixent a un 2%.
Sí, però,
això, hòstia, això...
Ja no hi ha parats, bueno, perquè ja no hi ha
no,
greix.
Sí, lamentablement, encara podem estar pitjor, eh? Encara podem
que
estar
no
pitjor.
No arribem al 30%.
Exacte, home, podem estar pitjor.
Sí.
Podem
Maria.
Estar pitjor.
A veure, no, és curiós perquè jo que m'he dedicat sempre més a la política municipal...
Sí.
Això que demana el Pep, la política municipal ho fem.
Sí.
Ho fem i gairebé cada any, i sobretot cada 4 anys, fem un repàs de les coses que s'han complert i les coses que no s'han complert. Tant si,
no,
estem, tant si estem en el govern com per analitzar el que ha fet l'oposició. Per tant, és un costum que tenim molt assumida des de la política municipal. Jo no entenc per què no es fa des d'altres àmbits polítics, que es podria fer perfectament.
Jo crec que es fa.
No,
una
no,
cosa és que
no,
es publiqui o no es publiqui, no. Però amb que no...
Altra cosa és quan un fa un programa polític perquè el votin, però en realitat el seu programa polític és el que no escriu i és el que està portant a la pràctica, que és el que em sembla que està passant en aquests moments.
Que és
no, però per exemple, jo vaig... òbviament per preparar-me entrevistes a les darreres eleccions del Parlament de Catalunya vaig haver de llegir els programes dels partits polítics, no? I dius, no? És la teva obligació, veure més o menys què diuen o què no diuen, no? I ostres, allà hi havia moltes propostes i de tots els partits hi havia coses amb molta sensatesa, no? De tot el ventall, no? Independentment del debat nacional, que això és una altra cosa, no? Ostres, doncs tan fàcil com saber, per exemple, què han pactat Esquerra Republicana i Convergència i Unió, tenir-ho més o menys en una web cada any, per exemple, fer una anàlisi amb roda de premsa de què s'està fent o què no s'està fent, fer arribar potser fins i tot un document a les cases, si no es vol perquè no es vol gastar en paper es pot fer arribar d'altra manera. És a dir, un exercici, no, de transparència, que a la fi el que fa és reforçar les institucions, perquè si tu veus que aquells representants polítics, els hagis votat o no, estan fent una feina... Tu sempre més com a ciutadà pots agafar el teu punt de vista per dir del que estan fent, per tenir també una opinió, i així la ciutadania també s'implica, quan precisament el que ara veiem és, per exemple, hi havia un reportatge al 30 Minuts, no?, del Senat, no sé si el van veure,
sí.
Que es parlava de si el Senat havia de funcionar o no havia de funcionar. Clar, la percepció que vaig tenir jo, en alguna de les intervencions que van fer, és que hi havia senadors que no sabien de què servia el Senat. No, no, jo dic amb, no diré els noms, perquè va ser una percepció personal, però dius, ostres, és que hi havia un senador que no sabia quants senadors hi havia a l'hemicicle, eh? És a dir, i no s'havia explicat tampoc molt ben bé què s'hi estava fent, és a dir, precisament no explicar bé les coses fa que hi hagi aquesta percepció de que la cosa no funciona. És una sensació des de fora,
Això és el divorci que hi ha entre la societat i els polítics. Això és efectes de la llei electoral. Això, si el diputat fos responsable del seu districte i tingués que passar compte amb els seus electors, potser sí que faria aquest programa, aquest debe i haver i
però compte que el Senat, quan votem al Senat posem una creueta,
Sí, bueno, vull dir que, mateix,
no, però poca broma,
No, sempre que es parla de criticar les llistes obertes, es parla de les llistes obertes al Senat. No té res a veure, Hi ha d'haver llistes obertes.
Jo he estat en una taula electoral des de l'any, des de les primeres eleccions, i he vist els resultats del Senat.
Perdona, qui presenta...
Feia la travessa o què?
Perdona.
No, és que poden votar Falange Española, Tradicionalista i de las Junts i el Partido Comunista.
Corroboro el que està dient la...
Sí. Escolta'm, qui fa les llistes del Senat? Qui fa les llistes? Qui posa allà els possibles senadors?
Però, a veure...
Els partits, també.
M'és igual, però tu votes Sigles, no votes el senyor fulanito de tal.
No és coherent.
Però això no és un exemple...
Potser la filosofia d'aquesta persona, ho deixa, a mi té la coherència de dir, anem a compensar un de cada extrem.
Si fos una persona, et diria sí, però és que és majoria que no...
El que critica la llista oberta, per dir-ho com a exemple, posant com a exemple qui es fa en el Senat espanyol, això és una bajanada.
Mira, diré,
no té res a veure, les llistes obertes...
Et diré una cosa, de l'última votació al Senat...
A
la llista socialista anaven dos votants de bàndol socialista i un del bàndol d'Iniciativa.
L'Entesa, el que quedava d'Entesa.
Vale? Jo et puc dir que hi va haver-hi moltes votacions que només van votar l'únic representant d'Iniciativa. Anaven junts, Només van posar la creueta a l'Iniciativa i no van posar la creueta als altres dos.
Ara em donareu la raó a mi, perquè, aviam, hi ha molta gent que és que
difícil,
no se n'entén.
Deixa-li parlar.
Hi ha molta gent que no se n'entera ni del que vota i tal. Vota una imatge.
Malament,
Bueno, però és la realitat.
Per això surt el
per
que surt.
Per això és... Ja està.
No, però...
I moltes persones busquen les sigles que li són conegudes, que potser han rebut perquè creuen que tal, i van a votar allò. Tu si preguntes, bueno, i qui són, i què fan, i per què els votes, i hi ha molta gent... Ho sento molt,
jo
no
tinc ni idea.
Et faig la pregunta. A Anglaterra succeeix el mateix, que hi ha uns districtes petits i que el diputat va casa per casa i dient això,
més,
i els coneixen,
això
és una cosa que està bé.
No, i a França tampoc passa perquè hi ha una cultura política diferent.
I segona volta.
I perquè hi ha el voltatge, clar.
Jo us aconsello a tots un llibre que ara no me'n recordo del nom, però és del Xavier Robert de Ventós, que va guanyar el Premi Josep Pla l'any 91, que parla del Senat. Us l'aconsello. Perquè realment...
És que es va fer independentista després de passar-hi per allà, no?
No, el Xavier Robert de Ventós encara és militant socialista.
Però és independentista. Sí. No, t'ho dic perquè, jo el vaig entrevistar pel meu llibre
Xavier
i sé què deia.
Xavier Robert de Ventós és un home molt intel·ligent, filòsof. Vull dir, i
més de la Costa Brava.
Quan va passar pel Senat s'ho va passar molt malament, pobre home.
Pol Botilla sembla que s'ho passi bé. És un cementiri d'elefants, això del Senat.
Bueno,
m'estàs dient nacionalismos i la ventura d'identitat? No. Ara estic buscant el llibre, si algú vol. La filosofia està per...
La cortesana...
Ara el busco, mentrestant. Mira. Doncs així, el cortesano i su fantasma. Pot ser, 91.
Sí, el Premi Josep Pla, 91. Val la pena.
Pasqual, que anaves a dir alguna cosa?
No. Jo crec que està molt clar que potser que la gent de fora no sàpiga per què serveix el Senat. Vale, ja em sembla malament, però que no ho sàpigui un propi senador, com estaves dient tu que va sortir en aquest programa.
És que no pots saber-ho, perquè no serveix per res.
No, però...
És veritat, li estan buscant
contingut. Jo no dic que fos l'expresident Montilla, Jo m'he referit a una altra política, no el diré, perquè tampoc em sembla...
A mi em sembla que el Montilla és una persona que val la pena...
Montilla va dir alguna cosa com que era que calia canviar, el funcionament del Senat, que hauria de ser Càmera Territorial, que és el que tots volen.
El que és vergonyós... Maria, és que un expresident de la Generalitat que té un càrrec institucional important ha tingut acabi d'allà de senador. Ja té una oficina, com té el Pujol, com té el Maragall.
Ha sigut... de negar a continuar fent política?
No. Ha arribat al seu moment que dius, ha arribat al cim i s'ha acabat. Això és com aquell, no veuràs mai un president de Catalunya que dimiteixi del seu càrrec per ser ministre. En canvi, presidents d'unes altres comunitats, sí. És la diferència entre Catalunya i la resta de comunitats.
Bueno, potser encara ho veuràs,
Sí, doncs llavors veurem un, no, ja veurem un desastre.
El rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, Blai Blanquer, que el tenim a escassos metres de cua.cat, anima a retirar els dipòsits del Banc Santander davant l'escandalós pla de pensions adjudicat a l'exconseller delegat de l'entitat, Alfredo Sáenz. A la columna que va fer ahir per cua.cat, Blanquer recorda que a instàncies del Banc d'Espanya, Sáenz, que havia estat indultat ja pel govern de Zapatero, ha acceptat deixar el càrrec i cobrar un pla de pensions de 88 milions d'euros.
Bueno, i el senyor...
M'entén.
No, 88 o 8?
88, 88 milions d'euros.
Com pot parlar d'un i, per exemple, que no parli del de Caixa de Catalunya, sí, que també està escandalitzat i tal, o, per exemple, del mateix de la Caixa del Penedès? Per favor, vull dir...
Ell ha parlat d'aquest cas, ho dic perquè ahir va sortir la columna d'opinió i vaja, nosaltres vam fer notícia però... perquè home, vam trobar significatiu que hi hagués el rector d'una parròquia que digués que s'havien de treure els diners d'un banc.
Home, jo el dia que les parròquies parlin paguin l'IVA i el que hagin de pagar, doncs poden criticar, diguéssim.
Jo crec que la influència política de l'Església no s'hauria de manifestar de forma tan...
S'ha accedit.
Tan clara, vull dir, crec que és així.
S'ha accedit.
De totes maneres, jo no sé quin interès devia tenir aquest bon senyor, l'Alfredo Sáenz d'aquest.
Però que no té llibertat d'expressió, el Blai.
Sí, home, ningú
ha negat. No, hi ha algú més que llibertat d'expressió, té una transcendència a la seva parròquia. I que demani que retirin els diners d'una entitat financera, vull dir, doncs... que les catalogui a totes al mateix nivell,
a veure,
no?
Jo podria entendre, que no sé què, si digués retireu els diners del Banc de Santander perquè el Banc de Santander patarà i us fareu pobres i us aviso.
Exacte.
Us aviso perquè acabareu a la misèria, us... però perquè un senyor no sigui modèlic, que em sembla que és el cas del...
No, el que no és modèlic és l'entitat, eh? Per un tema que ha donat, dona un pla de pensions de 88 milions.
I Caixa Penedès, que és moral. No,
mira, això del ventilador, a mi... Ara estic parlant...
Què dius?
Ara estic parlant de Santander.
Avui no tens ventilador.
Ara estic parlant de Santander. Però, Lourdes, ara estem parlant i el moderador ens ha preguntat del Blai.
Jo us pregunto sobre l'opinió del Blai.
Exacte, per tant, jo no vull parlar dels altres, vull parlar del Blai.
Jo, com que no l'he llegida, no te'l puc dir.
Sí, ho ha dit.
Atenent
el
que
t'ho
has explicat.
Sí, no, ell diu que és una obscenitat, fa servir la paraula en concret, veure com hi ha una persona que s'endú 88 milions d'euros en un pla de pensions, tenint en compte que, a més, havia estat acusat d'un delicte, indultat per un govern.
Acusat i condemnat.
Sí, sí, no, vull dir que estem parlant d'una persona que, vaja, té unes responsabilitats i que ho troba, ell que es deu trobar cada dia en una situació molt dura, a Càritas, a peu de carrer, doncs veu aquesta situació i, home, no, Maria, no em fas aquesta cara.
No, m'estimo més no parlar per micròfon obert.
El que passa que, potser, es fa una mica de recança per la nostra, suposo, de que ens vingui la comentari d'una persona religiosa i catòlica. Però, si l'espullem d'aquestes objectius, ell com a pastor d'una congregació o d'uns fidels, doncs té dret a dir això. És que només faltaria de dir, escolta'm, allà el Banc de Santander ha fet una bajanada de 88 milions de pessetes en pla de pensions amb una persona condemnada, indultada, per l'amor de Déu, retireu-li els fondos.
Jo crec
que em sembla que està dintre el seu dret.
Té dret a ballar, a vetllar pel seu ramat, posant l'exemple del pastor que tu dius, però a condemnar amb una persona, o sigui, per tant, ha de vetllar pels estalvis, els petits estalvis de la seva gent.
Que és gran, eh? La llibertat d'expressió, quan ens convé, és llibertat d'expressió...
No, però ningú li ha negat, ningú li ha negat.
Que tingui interessos, home, el Banc de Santander.
Ningú li ha negat,
ningú li ha negat aquí. Aviam, és un tema d'intentar ser equitatiu, no? I si és per un tema ètic, no pot parlar, assenyalar amb un de sol quan en aquest moment n'han sortit sobre la taula la gran quantitat de persones han tingut potser uns sous excessius o tants d'altres. No pot assenyalar amb un de sol.
Sí, senyor, pot assenyalar amb un de sol.
Però de totes maneres aquest Alfredo Sáenz va ser condemnat per gitano.
Sí, escolta'm, ja.
Deia mentides dient...
Si és que amb això no discrepo, diguem-li...
És una persona que
el que haurien de... Ahir va sortir un programa estupendo a Dévole, els Salvados, sobre l'indult, i això és la cosa més grossa que s'ha vist, que el govern pugui indultar i saltar-se les normes i les sentències del Tribunal Judicial de Justícia. És la interferència entre el poder judicial i el poder polític. No hi ha dret. Sí. L'indult no, és que no hi ha ni contemplar-se. I surt, va sortir, no sé si ho va veure l'entrevista, el Belloc, alcalde de Sant Cugat, de Saragossa, i antic ministre de Justícia, que va indultar. Va dir que no s'indultaven en els casos de tortura. I ell va indultar 4 guàrdies civils que van ser condemnats 2 vegades, un d'ells 2 vegades sobre l'assumpte de l'ETA, i diu, no se'n recorda. Era vergonyós. Sentir aquella entrevista era vergonyós. No per l'Evole, que ho va fer de meravella, però el Belloc, on hem arribat, Perdona, era socialista.
No, és igual, ja ho sabem.
Encara ho és. Ah, no, L'Evole també, per això,
Sobre el La Pau no has dit res, Narcís. Em pensava que em diries alguna cosa del La Pau. Del que parlen...
Ah, del La Pau. Sí. O sigui, jo estic molt content.
Pensava que tots parlava de la Universitat de La Pau.
Sí.
No m'has dit res,
No. Home, per això és vergonyós.
Abans d'entrar hem decidit tots que estàvem molt contents de saber un altre idioma.
Sí, però mentrestant van desestructurant l'idioma,
No, això acabarà, això acabarà.
Si aquells pobles, jo que els conec molt bé...
I a més ens amenacen que enviem els Mossos d'Esquadra.
Això és el parc.
El partit aragonesista i regionalista.
Jo, la veritat, penso que passo de...
Però jo m'imagino la reacció que tindria el govern espanyol si els diguessin que a Colòmbia parlen colombià o a Cuba parlen cubà. Vaja, jo me la puc imaginar, la reacció.
Estàvem parlant abans. Et
dic una cosa, malgrat tot, doncs aquells països tindran la seva sobirania, i si ara volen dir que a Colòmbia es parla colombià...
Però una cosa és anar en contra dels criteris lingüístics que determinen que és una llengua. És com si jo dic el sol i dic lluna ara perquè...
Els americans diran que parlen americà o estan parlant anglès.
Com li diguin, l'important és que jo vagi allà i m'entengui. Per mi el meu problema no està en anomenar, sinó el meu problema està en com entendre'm.
Tu que estàs parlant sempre de prioritats, això no interessa, l'Estatut no interessa, el que interessa són les qüestions econòmiques. Ara no, la delegada del govern o subdelegada del govern amb les banderetes, el PP estan ficant-se amb les dellotges.
I són els primers, els de més, els que van infringir aquesta gent, i és una resposta. Ara, amb el tema de la llengua,
el ministre de Justícia amb l'abort, el ministre de Justícia amb els casaments gais, el ministre de Justícia amb
no sé què. Però això
són maniobres de distracció, Narcís.
Sí, distracció.
Per mi l'origen de la Pau és el valencià. O sigui, quan aquest és el que dona empenta, primer, com deies tu molt bé, és l'origen de la desestructura.
Telefona i gent i et diran que vol ser atesa, que espanyol premi 1, si vol atendre en català premi 2, si vol atendre en valencià el 3. Arriba així. Llavors un dia vaig picar el 3 perquè el 2 no sé què no feia el senyal. Vaig picar el 3 i vaig entendre perfectament.
A veure, jo crec que l'origen és haver admès que existeix la llengua valenciana. O sigui, crec que això, sense fer cas de tots els rectors de les universitats, de tots els filòlegs, de ningú. I llavors, a partir d'aquí, hi ha tothom, si veu en cor, de dir, pues esperis, que a casa meva parlen el no sé què, o parlen l'andalús, o parlen no sé quantos.
Bueno,
i és una maniobra, com deies tu molt bé, per desestructurar tot el tema del català i per treure...
I empetitir el territori de parla catalana.
De fet, sempre, tota la zona aquella, sempre li hem dit...
Xapurriau.
No, l'idioma de la franja. Tu agafa't els llibres del Coromines i de la gent. Sempre es parla de l'idioma de la franja.
Però col·loquialment li deien xapurriau.
Sí, però bueno, perquè és diferent. Però ens entenen perfectament.
Perdona, no són diferents. La llengua és una, però la manera de parlar-la és una altra.
Els budismes.
Tampoc és el mateix el català central que el català de Lleida que el de Llotges. Però són diferents maneres de parlar que enriqueixen una llengua. Però la llengua és una.
Sí,
atentar contra això, els filòlegs, ja ho he dit ben clar.
Hem de marxar. Maria, Pasqual, Lourdes i Narcís, fins la setmana que ve.
No,
que és veritat que tenim festa, doncs fins aquí 15 dies, és veritat.